Les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Si alguna cosa queda clara del partit d'ahir és que el Sabadell no llença aquesta Copa del Rei. D'aquí a poc menys de 23 hores, el conjunt arlequinat coneixerà el seu rival a la segona ronda, després de despatxar ahir l'Ibiza Islas Pitiusas per 0-2. No va ser una actuació brillant, més aviat pràctica i resolutiva dels homes d'Antonio Hidalgo. Però el de Canovelles ni molt menys va apostar per un equip de circumstàncies. Van tenir protagonisme els menys habituals, sí, però també els Òscar Rubio, Aaron Rey, Xavi Boniquet o Edgar Hernández. Els gols contra un conjunt eivissenc que va caure de madur van ser obra de Néstor Querol i Stoikov, i els del juvenil A, tret de Xadi Riad, no van tenir oportunitats. Primer obstacle superat, d'aquells que de vegades s'ennueguen, que li diguin si no a la Ponfe, al Mirandés, al Logroñés o a l'Albacete, els únics quatre segones que s'han quedat pel camí contra rivals d'inferior categoria. No està sent, això sí, una estrena a la Copa de gaire sorpreses, que moli o no moli ja va a gust de cadascú. I si no, canvia massa la cosa avui, aquesta tendència, el Sabadell tindrà més números de veure's les cares la setmana de Reis contra un rival de la seva lliga i no pas contra un segon B.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui amb el Toni González a les vies de so, comencem. Avui tindrem aquesta ressaca del partit d'ahir entre l'Ibiza Islas Pitiusas i el Centre d'Esports Sabadell. Escoltarem Antonio Hidalgo, també Néstor Querol, l'autor d'un golaç olímpic ahir que va obrir la llauna a Can Mises. També posarem ordre a qui li pot tocar el Centre d'Esports Sabadell en el sorteig de demà. Ja us avancem que ordre ben poquet li podem posar a hores d'ara. En waterpolo, l'anàlisi dels rivals europeus de l'Astralpool amb la veu dels seus entrenadors, de David Palma i de Quim Colet. I a més tindrem mercantil i futsal pià.
I fora de l'hotel?
Acabem de conèixer els encreuaments de les Supercopes d'Espanya de futbol. A la femenina, que jugarà a Almeria, el 12 de gener Levante Logroño i el 13 Atlético Barça. Les blaugrana, per cert, han eliminat el PSV a les setcents de la Champions amb una altra golejada per 4-1. I a la masculina, Real Sociedad Barça, el 13 a Córdoba, i Real Madrid Atlètic a la Rosaleda el dia 14. Recordem que la final es juga a la Cartuja de Sevilla el cap de setmana. Ahir, per cert, van jugar partit de Lliga Barcelona i Real Sociedad al Camp Nou amb victòria blaugrana per 2-1. Els gols de Jordi Alba i Frenkie de Jong van remuntar la diana inicial de William José. Encara amb partits pendents, els de Koeman són ara cinquens, a 6 punts del Xuri Urdin, que segueixen compartint lideratge amb l'Atlético. I a la Premier, triomf in extremis del Liverpool per 2-1 contra el Tottenham per pispar el lideratge als de José Mourinho. Més coses, la FIA ha ratificat el calendari 2021 de la Fórmula 1 amb 23 curses pendents de la de Vietnam. El Gran Premi d'Espanya tindrà lloc al circuit de Catalunya el 9 de maig. I en tennis, l'ATP també ha anunciat el calendari de tornejos fins al febrer. L'Open d'Austràlia s'endarrerirà del 8 al 21 d'aquell mes.
I a les xarxes socials.
Ens quedem avui amb la confusió a Vamos, de la qual se n'ha fet ressò el compte Momento Waterpolo i també el nostre company Sergi Garcés. El grafisme del resultat del Club Deportiu Ibiza Centre d'Esports Sabadell d'ahir a Movistar apareix l'escut atenció del Club Natació Sabadell en comptes del Centre d'Esports Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
I ho rematem avui amb partits de l'apertura boliviana. Tenim un Royal Party Aurora a les 7, un Bolívar Blooming a les 8, un San José Oruro Always Ready a un quart de 10 o un Jorge Wilstermann Real Potosí a quarts de 12.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Som-hi, que ha començat el partit aquí a Eivissa, de moment amb la possessió pel Centre d'Esports Sabadell. Col·loca la barrera Ice Reds, per tant la primera la tindrà el Sabadell, toca la pilota, el xut, fora a la dreta de la porteria, defensada per Marcos Contreras, la primera l'ha tingut Edgar Hernández l'ha tingut al centre d'Esport Sabadell. David Estals que ho prova, el xino que intenta el xut, s'enverinava, la treu Marcos Contreras, la pilota es viva encara. Dins de l'àrea prova la Santa, ara sí aconsegueixen rebutjar-la. L'Ibiza Islas Pitiusas ho prova al centre d'Esports Sabadell, intentant superar la línia, li cau a David Estals una altra vegada, que la prova de rosca. Ara sí, la pilota acaba sortint per dalt de la porteria del conjunt eivissenc. Compte el xut ara, desviat a la dreta dels dominis de Froy Leal. Ho provava un altre cop Ortiz, que és la referència sense cap mena de dubte del conjunt eivissenc. Prova la jugada individual, marxa de un, marxa de dos, trepitja dins de l'àrea. La pilota enrere i sota pals l'acaba traient el Sabadell, la que ha tingut Omar. I decideix Saúl Aisrech, que ja n'hi ha prou. I que arribem al minut 45 i no vol afegir ni un segon més. Compte, perquè s'ha equivocat ara un altre cop el Sabadell en la sortida, trepitja ara ja el conjunt de Gallego, amenaçava el llançament! Mamma mia, l'aturada! Nava l'escaire i Froy Leal l'ha tret! Quin xut de rosca, quina mà! Caigut a banda esquerra, Aaron Rey intenta amagar entre un i dos, intenta marxar de la seva marca, la centrada directa! El que ha intentat Aaron Rey s'ha enverinat aquesta pilota del gallec. Quin detall d'Aaron Rey que marxa, que prova la passada per Edgar, Edgar enrere, el xut! Aire d'Antonio Romero, però s'està animant el petitó, s'està animant Aaron Rey.
Déu-n'hi-do, eh?
El servei de cantonada i gol! Gol, 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 de Néstor Querol, olímpic, directe al pal llarg, amb rosca, dèiem que el córner era des de la dreta, déu-n'hi-do la precisió del castellonenc per avançar al centre d'esports en el 79 de partit. Gol olímpic del Sabadell. Si us plau, dieu-me que hi ha càmeres, que algú està filmant el partit. Marca el Sabadell, marca Néstor Querol. Ibiza Islas Pitiusa 0, Sabadell 1. Stoichkov la posa en aquest cas. Ai, 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 Stoichkov. És que té mala bava a la Lliga i té mala bava a la Copa. La centrada des de l'esquerra, la jugada l'havia iniciat Juan Diego Molina i l'ha rematada ell sortint desviat per molt poc. Compte perquè prova la passada, no està a la porteria Contreras! No m'ho crec, no m'ho crec, no m'ho puc creure. Ever Pena no estava sota pals Contreras, que no sé on ha anat, però la vaselina de l'home que acaba d'entrar fa tot just un moment ha passat després de botar per sobre del travesser. Ha recuperat molt bé l'equip arlequinat. Era Antonio Romero, que s'incorpora des de la dreta, prova la centrada, li queda morta. Stoichkov dins de l'àrea! El segon del centre d'esports Sabadell. Marca la Lliga, marca també a la Copa. Aquest es fa un fart de marcar i marcar i marcar, i qualsevol pilota que queda morta, barraca, gol, 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 gol de Stoichkov per fer el 0-2 en el minut 89 en una recuperació d'Antonio Romero. Ha intentat arribar fins al final, ha filtrat la passada, ha quedat morta aquesta pilota dins de l'àrea. I el búlgar de Sant Roque, el gadità Stoichkov, el pitxitxe a la Lliga, que s'apunta a la festa per deixar tocadíssim l'Ibiza Islas Pitiusas, gairebé el temps complet. 0-2, marca Juan Diego Molina Stoichkov.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Rain on me.
Les 2:09 de la tarda. Se'm fa molt estrany, eh? Escoltar una pel·li del partit sense la veu del Sergi Garcés, però ahir teníem i tindrem l'Adriana Arroyo a la Copa del Rei, ahir a Can Mises, a Eivissa, i demà estarà ben pendent d'aquest sorteig de la segona ronda que tindrà lloc a la una. També estarà ben pendent perquè demà repetirem aquí doble a l'Hotel Suís el Sergi Parc. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
A tu se't fa estrany encara escoltar la pel·li del partit amb l'Adri? Jo l'he escoltat unes quantes vegades, eh? I em costa, em costa.
Home, espero que ens hem acostumant, perquè això significarà que el Sabadell anirà passant rondes, però sí, sí, sí que és una mica estrany, sí.
Molt bé, ho va fer l'Adri, tot i que li encarregarem unes ulleres. Esperem que arribin a temps per la segona ronda, perquè déu-n'hi-do, ahir alguns problemes al Can Mises amb aquests. Ara fèiem la conya a micro tancat. Els dorsals de l'Ibiza i les Pitiuses eren...
Ara que hem vist imatges,
ara
realment.
Ara que hem vist fotografies del partit, eren blau cel sobre vermell, amb lo fàcil que hauria estat un color blanc sobre vermell. Però bé...
I això si li afegeixes, Pau, que al final... És un equip que tampoc coneixem del tot, que no estem habituats a veure'l per televisió, doncs encara la dificultat és més alta, evidentment.
Doncs, com diem, partit superat del Centre d'Esports Sabadell, eliminatòria superada contra l'Ibiza i les Pitiuses de tercera, ho hem dit en una actuació resolutiva, no?, dels homes d'Antonio Hidalgo. De seguida comentarem el que va ser el desenvolupament del partit, Sergi, però com diem, amb aquesta sensació, dèiem al principi, que el Sabadell... Pots plantejar una eliminatòria d'aquestes de Copa d'una manera o d'una altra, donant menys protagonisme o més protagonisme a uns jugadors o a uns altres. Ahir el Sabadell tenia molts jugadors de juvenils a la convocatòria, però cap d'ells, excepte Xavi Riad, va participar. Al final vas fer servir 3 dels 4 llocs per no jugadors en fitxa de la primera plantilla, per un porter, anem a dir-ho així, obligat per la lesió de Diego Fuoli. L'altra opció era fer jugar Ian Mackay, però era un risc innecessari. David Estals, que està en dinàmica de primer equip, i aquest sí, Xadi Riad, que ha estat un dels jugadors que més s'ha entrenat també amb el primer equip, ocupant una de les posicions de central.
Sí, i això demostra que al final Antoni Hidalgo no llença la copa, ja ho va dir en la roda de premsa prèvia, que es prenien aquesta competició seriosament, sense oblidar que la prioritat és la Lliga, evidentment, però quan vam veure l'11 que va apostar el tècnic de Canovelles, vam dir, és un 11 de garanties. És veritat que al final també vas condicionat per la famosa norma de tenir un mínim de 7 futbolistes del primer equip sobre el terreny de joc, però, per exemple, en els canvis sí que, com dius, podria haver donat entrada als del juvenil, com Alberto Salamanca, el Ramis Luque, i no va apostar per això Antoni Hidalgo. De fet, va donar entrada final a homes com Stoichkov o Néstor, que van ser els golejadors.
Ja no només això, sinó també el fet de dir... Tens ahir l'opció d'alinear, en aquest cas, Iker Undabarrena i Gregor Sierra, sabent que no jugarien aquest dissabte contra el Castellón, i en canvi fa servir homes que, clar, després una mica desgranarem també les intencions d'Antoni Hidalgo, amb aquestes permutes i amb aquestes rotacions, però sí que és cert que si ens haguéssim de jugar diners, probablement, i en funció també de com avanci el partit, homes com Òscar Rubio, com Xavi Boniquet, com Edgar Hernández, com Aaron Rey, podrien tenir minuts contra el conjunt orellut aquest cap de setmana.
Sí, sense cap mena de dubte. I en el cas de Grego i Undabarrena, que com dius, és veritat que estan sancionats i per tant no podran jugar contra el Castellón, és veritat que van entrenar en el tram final de partit, van jugar 5 minutets, els últims 5 minuts, però probablement amb el que pensava Antoni Hidalgo aquí és en el de no córrer risc de que dos jugadors importants es lesionin, més que pel tema de físic i pensant de cara al Castellón. Però com dius, al final, 3 titulars com a mínim, com poden ser Òscar Rubio, Edgar Hernández i Xavi Boniquet, si no titulars habituals, sí que els hem vist molts cops de la partida, van jugar d'inici, i Aaron Rey l'altre dia, de fet, va jugar a Cartago Nova també de titular. Per tant, una aposta, això, força seriosa del Sabadell, i, com deies, va ser força resolutiu, també.
Sí, com diem, una demostració que el Sabadell, ni que sigui, també vol passar el màxim de rondes possibles, conscients també que està sent una primera ronda de poques sorpreses, i després desgranarem també què li pot tocar al Sabadell a la segona ronda, però, a més, uns arguments que hem exposat fins ara, que també ratificava i enfortia en roda de premsa, una roda de premsa també de l'estil segona B, i això també ens agrada escoltar-ho de tant en tant, no per la categoria, sinó per l'estil de la roda de premsa, que va ser primer 4 preguntes d'Hidalgo amb els mitjans que hi havia per allà, i després una estoneta tranquil·lament amb l'Adrián Arroyo al micròfon després del partit. Després també escoltarem en aquest sentit Néstor Querol, perquè la fórmula va ser absolutament la mateixa. Però això és el més destacat del que li comentava el tècnic de Canovelles a Adrián Arroyo als micròfons de Ràdio Sabadell després del partit.
És difícil fer ocasions contra un equip que es posa tan a baix, i bueno, la segona part ha estat una mica més oberta, i bueno, hem tingut una ocasió molt clara, que el Freud ha estat sensacional, després hem tingut nosaltres una altra, i després amb els canvis hem guanyat un altre cop, no? És un jugador que es deixa la vida en cada entrenament i a cada partit, es dona moltíssim amb el seu treball i amb aquest olfacte que té de gols. Jo sempre he dit que és més un davanter que segurament un jugador de banda. un altre gol per ell, un altre gol per l'Stoikov. És molt important que els nostres homes de davant facin gols i molt content per ells. Hi ha gent que treballa tots els dies i totes les setmanes i no té minuts, que surt al camp i dona la cara, que formen part d'un grup i el grup no només són els que juguen a l'11, més els que surten, sinó són 26 jugadors, 26 persones que tenen els seus problemes, les seves inquietuds, els seus objectius personals, i fer una comunió d'això no és fàcil. Tenim tanta feina per fer d'aquí a dissabte amb el Castellón, que no m'he parat a pensar en això. Quan arribi, arribarà. Estem fent un gran treball. Ara estem aconseguint victòries, que és molt important. Al final, llançar la copa mai és gens. Tens un partit d'aquí 3 dies i és important que arribem amb gent molt fresca al partit, no? Però la dinàmica de guanyar és important pel grup, per la dinàmica de que portaven, i això afiança molt el treball, no?
Doncs les paraules d'Antonio Hidalgo, més destacades d'aquesta roda de premsa, d'aquesta entrevista amb l'Adrián Arroyo postpartit. Sobretot em quedo, Sergi, no sé tu, però apuntava aquí 4 ítems principals. Els elogis a Néstor Querol, incidint en el seu treball, els entrenaments. És un jugador, ho hem dit en altres ocasions, molt del gust d'Antonio Hidalgo, qui el considera pràcticament com el jugador número 12, ratificant novament que el veu més com un davanter que no pas com un mitja punta, un triomf del col·lectiu, d'aquestes 26 persones que formen part de la plantilla, i sobretot acostumar-se a aquesta dinàmica de guanyar, encara que sigui a la Copa del Rei.
Sí, absolutament, perquè si ho penses al final, ara són 3 partits consecutius sense perdre, sumat als 2 de Lliga, l'empat contra el Corcón, la victòria a Cartago Nova i el triomf d'ahir. I al final el que diu Antonio Hidalgo de mantenir endollat tot el grup és la realitat, perquè molts dels jugadors del Sabadell ja tenen assumit de moment aquest rol de que ara mateix no són els titulars, no conformarien aquest 11 de gala que ara podríem més o menys imaginar-nos amb alguna variant del centre d'esports, i al final tenir aquesta motivació de dir a la segona eliminatòria podrem tornar a jugar. Ja tens això en el cap, més enllà de que puguis ajudar, evidentment, en el dia a dia a Lliga.
Ahir hi havia jugadors com, per exemple, Jesús Olmo, que va ser titular, va jugar també Antonio Romero, jugadors que han tingut menys protagonisme en els últims partits. Estic pensant, per exemple, en Josu Ozcoidi, al carril esquerre, en Pedro Capó, a l'eix de la defensa. Per tant, també minuts perquè tothom tingui a les cames aquest ritme competitiu just abans també de les vacances d'hivern, les vacances que seran ben curtetes, perquè el 4 de gener s'han de tornar a vestir de curt els homes d'Hidalgo. Al 7 hi haurà la segona ronda i després tocarà l'últim partit de la primera volta contra el Lugo. Pel que va ser, Sergi, purament el partit, ho dèiem al principi, la sensació que el Sabadell va topar amb un autèntic frontó, ho deia l'Adri allò d'un partit d'handbol, que van patir un parell d'ensurts a la contra, especialment una amb una gran aturada de Froy Leal, amb un xut que anava a l'escaire, i al final pràcticament allò, el propi pes d'un equip de segona contra un equip de tercera, doncs això, el partit va caure pel seu propi pes i el Sabadell va trobar el camí del gol, això sí, en una molt bona acció de Néstor.
Sí, com deia el Sergi Garcés ahir, van caure de madurs, no? Ens imaginem això, no? El Sabadell amb molta possessió, de fet, des de bon principi de partit, i a més també ho escoltàvem en aquestes paraules d'Antoni Hidalgo, dient que tampoc ell s'esperava realment un Ibiza tan tancadet, tan organitzadet amb aquestes dues línies de quatre, i al final va ser això, qüestió de paciència, i afortunadament el gol va arribar abans del minut 90, perquè si no ens haguéssim hagut de menjar una pròrroga, i aquí a veure què passa.
No, no volíem,
més
no
el desgast físic, que és una altra cosa que hem d'agrair, Pau, al final. El fet d'haver jugat només 90 minuts, no com altres equips, que hi han hagut diverses eliminatòries que s'han anat als 120 minuts, que coneguem no hi ha hagut cap lesió ni cap contratemps que haguem de lamentar, per tant, aquí també un altre aspecte positiu. I això, i a més el Sabadell, com ho dèiem, amb una versió molt pràctica, esperant el seu moment, i el gol que va arribar, a més, a pilota aturada, perquè ja que l'equip estava tancadet i era complicat crear ocasions, sí, al final va ser Néstor Querol amb un gol que avui, Pau, el Club Deportiu Ibiza hi penjava un vídeo del gol olímpic de Néstor Querol, un gol, sí, espectacular, però avui hem vist unes altres imatges, em sembla que era del diari d'Ibiza, que encara es veu aquesta rosca
espectacular, la rosca,
és un autèntic golaç. De seguida parlarem del gol de Néstor, però si et sembla escoltem un tall del castellonenc admetent precisament la dificultat del partit per com es tancava l'Ibiza i les Pitiuses.
Físicament, la veritat que els equips cada vegada s'estan preparant millor, no? I és molt difícil, no? Defendre en atacar, perdona, en línia de 4, una altra línia de 4, tots defenent en l'àrea, és molt complicat. I sé que és veritat que en el pas dels minuts hem estat millor en la pilota, hem estat ajutant i al final han pogut arribar els gols.
Ja va fer aquesta sensació, que va ser un partit que es va acabar desequilibrant pel seu propi pes, com diem, per l'entitat d'un rival de segona contra un tercera, tot i que, com diem, l'Ibiza i les Pitiuses va tenir clar el seu plantejament des del principi i, de fet, va tenir allò, el que dèiem abans, un parell d'ocasions per haver posat la por al cos i compte,
Sí, quan Freire Alt, de fet, va haver de fer aquella aturada espectacular, com ens comentava l'Adri, aquí sí que es va posar la por al cos i sí que va sorprendre perquè, de fet, el que teníem entès d'aquest Club Deportiu d'Ibiza és que era un equip que li agradava tractar bé la pilota, no?, amb un joc alegre, i al final el Sabadell, doncs, es va trobar amb un panorama, podíem dir, inesperat, no?, per com es va tancar el rival.
Sí, ahir no teníem dades de possessió que ens oferia la Lliga, malauradament, però com ens ofereix normalment en els partits de la Lliga Smartbank, però si tu que és fer un resum de dades, segurament la possessió hauria estat molt desnivellada en favor al Centre d'Esports Sabadell. Avui canviem una mica l'ordre. Si et sembla, Sergi, després escoltarem a Néstor Querol parlant precisament d'aquest golaç. Abans, però, escoltem l'ABC que ens ha preparat avui el Sergi Parc amb la veu del Pere Gallifa.
L'abecedari Arlequinat.
Sí. De confiança. I no només perquè els que han gaudit de menys minuts van poder tenir el seu protagonisme a Can Misses, sinó també pels dos golejadors, Néstor i Stoikov. Tot i que sigui en una eliminatòria de Copa contra un tercera, marcar sempre dona un plus, i més encara quan el gadità se l'havia vist més apagat en les darreres aparicions. De detall, perquè independentment de qui sigui l'adversari, aquest cos tècnic ha demostrat tenir ben estudiat el rival de cada partit. Qui va obrir la llauna, Néstor Querol, va explicar que l'entrenador de porters, Pablo Doñate, sabia perfectament que el porter de l'Ibiza, Islas Pitiuses, deixava la porteria descoberta en els llançaments de pilota aturada i així, de córner directe, es va estrenar el marcador.
M.
De minimitzat. És cert que homes importants com Edgar Hernández, Òscar Rubio i Xavi Boniquet van jugar gairebé el partit complet, però la sensació és que el desgast ha estat ben gestionat. Molts dels habituals ni van agafar l'avió. El viatge es va ajustar per gairebé arribar puntuals, no hi va haver pròrroga, ni lesionats, ni va fer la sensació que fos un duel amb una alta exigència física.
Té.
De tendència, tota la temporada perdent punts a l'últim quart d'hora de joc i ara és el Sabadell qui marca gols en el tram final. Amb els dos d'ahir, les darreres 5 dianes arlequinades han arribat a partir del minut 75. Més enllà de l'estadística, en gran part s'explica perquè els canvis han funcionat. A Eivissa, Néstor i Stoikov van mullar sortint des de la banqueta. A Cartagena, el protagonista va ser Guruceta. I davant l'Alcorcón, Aaron Rey va revolucionar l'atac.
Doncs aquesta tendència, que sembla que es comença a revertir, curiós, que els últims gols del Centre d'Esports Sabadell hagin arribat a última hora. També és veritat que posats a demanar als Reis si pot ser la Lliga, perquè la balança torna, segueix estant bastant descompensada.
Correcte.
Si pot passar la Lliga, millor que la Copa del Rei, però és un desig allò a l'aire, que demanem. D'aquestes lletres, rescato també la de Pablo Doñate, l'entrenador de porters del Centre d'Esports Sabadell. Ahir clau, Sergi, en el gol de Néstor Querol.
Sí, Néstor Querol admetent que, mira si tenien ben estudiat el rival, que l'entrenador de porters, en aquest cas, com dius, Pablo Doñate, els hi va donar els detalls de com defensava l'Ibiza i les Pitiuses les jugades d'estratègia i, en aquest cas, com es col·locava el seu porter, i el seu porter el que feia era deixar allò, la porteria ben força descoberta i que se mantengui ben avançat per intentar anticipar-se i agafar la pilota. I això Néstor Querol ho sabia i ara ho escoltarem, però ja ens diu que ho va provar un parell de vegades, allò del gol olímpic o d'intentar colar la pilota directament, que és una cosa que potser es recorda una mica que el concurs aquell
sí,
que fan a la Lliga, no?
Saps aquell concurs de... Segur que la gent que tingui Movistar, la plataforma l'haurà vist, aquell concurs que han de fer dos jugadors de cada equip des de tres posicions diferents, que en el cas del Sabadell són Xavi Boniquet, Juan Hernández, fent aquests tres xuts. L'últim és des de la cantonada.
Sí, els tres xuts crec que són més o menys sobre la línia de fons, no?
Sí.
Com si fos un córner, però més a prop, i aleshores van allunyant,
si
van, no?
Si van al pal curt, si entren i van al pal curt, et donen menys puntuació. Si van al mig, et donen una mica més. I si van al pal llarg, et donen l'extra ja de puntuació, el màxim. Doncs ahir el de Néstor Querol és el màxim, perquè aquest efecte que fa, que és com una banana, el xut de Néstor Querol, és un autèntic golaç, si encara no l'heu vist. I, de fet, explicava ell mateix després del partit, com diem, aquesta acció.
Tenim indicacions, no, de l'entrenador de porters, que la veritat que ens dona molta informació als davanters i als que podem arribar de segona línia, de les característiques del porter, i sí que és veritat que ens havia dit que s'anticipava molt, no, en els corners i en el baló parat. I bueno, la veritat que ho he intentat dues vegades i a la tercera ha entrat, per sort, i bueno, pues, significa el 0-1, donar més tranquil·litat a l'equip, i després ha vingut el 0-2 ja per a sentenciar.
Doncs la sentència de Stoikov al minut 89, abans aquest autèntic golaç de Néstor Querol, el segon de la temporada del castellonenc, el cinquè de Juan Diego Molina, de Stoikov, que segueix sent el pitxitxi de l'equip aquesta temporada. I ara la pregunta del milió, Sergi, i ara què?
Ara què? Doncs...
Perquè això no s'atura.
No, ja sabem que el dissabte tenim un partit de Lliga importantíssim contra el Castellón, però és que abans demà tenim una cita important al migdia, demà a la una, sorteig de la segona eliminatòria d'aquesta Copa del Rei. I clar,
i no s'ha acabat encara la primera eliminatòria.
Això t'anava a dir. Avui hi ha encara un bon reguitzell de partits. Ahir és veritat que va ser el gruix de la jornada, però queden 18 enfrontaments, més els 3 ajornats, que si no em corregeixes, hi ha dos que estan programats ja per gairebé Nadal, el dia,
sí,
23, i em sembla que estaven pendents del Poblense Olot, a veure quina data
tenia. Diria que a hores d'ara no hi havia encara data, nova data d'aquest partit, però sí, la idea és això, que el dia 23 es juguin dues d'aquestes eliminatòries, que ara em faràs tirar de molta memòria, que involucraven, per exemple, l'Aro Deportivo...
Sí, la Sociedad Deportiva Logroñés...
Correcte, i ara els altres dos em ballen completament, però te'ls dic en un instant.
Sí, i en tot cas, que gairebé tenim 4 partits ajornats, Pau, perquè el Cornellà, finalment, sí que va poder jugar, sí, el seu partit a Terres Canàries, però déu-n'hi-do, perquè quan ho explicàveu ahir a la Transmia el que va haver de passar al conjunt verd, al conjunt del Baix Obregat, déu-n'hi-do el tema del viatge i de l'equipatge.
Poblense Olot, Zamora, Sociedad Deportiva Logroñés i Aro Linense. Són els 3 partits ajornats. I sí, el Cornellà, com diem, va començar el partit pràcticament a tocar de les 12 de la nit, hora d'aquí, i el gol de la victòria va arribar, diria, que cap a la una llarga de la matinada. Déu-n'hi-do també l'expedició del Cornellà, que va tornar després i ja és aquí un altre cop perquè té lliga aquest cap de setmana. Però sí, va ser una jornada més molt intensa, hem dit que no hi ha hagut massa sorpreses de moment, però sí que és cert que ens va deixar moments molt interessants la jornada d'ahir. Tiro del més proper, no només per la proximitat
ja sé per on us centraràs
del Terrassa-València, sinó perquè també a més era el partit que teníem posat aquí en aquest cas a l'estudi amb el Sergi Garcés, perquè no hi havia imatges de televisió a Can Mises, i el Terrassa es va deixar remuntar pel València. Hauria estat la gran sorpresa d'aquesta primera ronda.
Increïble, que no ho diguem del revés i ho haguem de dir així, que el Terrassa es va deixar remuntar per al València, però
sí,
és que clar,
tal qual.
Amb 2-0 van tenir una ocasió claríssima per fer el tercer, crec que era Arranz, no?
Sergi
Arranz, el que va fallar a porteria buida, i a partir d'aquí ja el València, aprofitant la seva superioritat, els canvis i les expulsions dels agarencs, doncs, evidentment van poder remuntar, acabant imponent-se 2-4, però déu-n'hi-do. Ara mateix, Pau, comptant el València, hi ha 10 equips de primera classificats a l'espera dels que juguin en el dia d'avui.
Recordem que no entren els 4 de la Supercopa d'Espanya encara, és a dir, els dos del País Basc, l'Atlètic i la Real Sociedad, el Barça i el Madrid. Són els 4 que entraran a la següent ronda, no en aquesta encara. Per tant,
exacte,
10 equips de primera, és a dir, cap eliminat de moment.
Cap eliminat de primera. De segona sí que en tenim algun. Han caigut la Ponferradina, que va caure abans d'ahir. L'Albacete, el Logroñés i el Mirandés van perdre ahir les seves respectives eliminatòries, però sí que s'han classificat 14 equips de segona i a l'espera també de que es completi la jornada. Per tant, com deies, Pau, la veritat és que poques sorpreses. I després tenim 11 conjunts de segona B, amb aquest Cornellà que va acabar guanyant de matinada, almenys van obtenir aquest premi després de tot el desgavell que es va generar. I això què vol dir?
Anem a intentar explicar com queda el panorama. Què li pot tocar al Sabadell demà? Pràcticament hem fet un màster en matemàtiques en les últimes hores.
Sí, i a més, clar, les probabilitats poden canviar segons qui es classifiqui avui o no.
Mira, anem a dir, estem pendents avui de 10 partits amb implicacions d'equips de primera i segona divisió que poden fer ballar la probabilitat que el Sabadell li toqui un equip de segona o de segona B. Avui s'han de jugar la Naitasuna Getafe, la Gimnàstica Segoviana Girona, el Ribadumia Càdiz, el San Juan Granada, el Teruel Rayo, l'UCAM Betis, el Pontevedra Cartagena, el Barea Las Palmas, el Llanera Celta i el Racing Rioja Eibar. Insistim, són els 10 partits amb implicacions d'equips de primera i segona que encara s'han de jugar avui, que poden fer augmentar aquesta xifra d'equips classificats de primera i segona. El que hem de tenir tots ja en compte, 100%, és que hi haurà 22 equips classificats segur, de segona divisió B.
Això el mínim.
Ara hi ha 11, però s'han de jugar encara 11 eliminatòries on juguen segones Bs entre ells. Per tant, sí o sí, hi haurà 22 equips de segona B. A partir d'aquí, ens hem de posar en diferents escenaris. Per exemple, l'escenari més lògic és que els 10 partits que us dèiem avui amb implicacions d'equips de primera i segona divisió acabin passant els de categoria superior. És probable.
Sí.
La lògica convida a pensar que hauria de ser així.
I així ha passat de moment en les dues jornades que s'han disputat d'aquesta primera ronda.
Pot haver-hi alguna sorpresa, evidentment, però si ens haguéssim de jugar calés dels 10, home, si no passen 8, 9, fem-nos-ho mirar, no? Més d'un i més de dos. Però bé, expliquem l'escenari més lògic, és a dir, que es classifiquin tots els equips restants de primera i segona divisió. Per tant, que hi hauria 16 equips de primera i 22 equips, al mínim, insistim, de segona B. Per tant, d'aquests 22 equips, 16 anirien a parar contra els primera divisió. Recordem que aquí hi ha el mateix criteri de menor categoria contra categoria superior. És a dir, quedarien 6 equips lliures. Aquests 6 equips lliures es veurien les cares amb 6 equips de segona divisió. És a dir, el Sabadell tindria un 33% d'opcions d'enfrontar-se a un segona B. I la resta dels 12 equips de segona s'aparellarien entre ells. És una mica estrany perquè no hi ha res definitiu.
Al final, Pau, també la conclusió que extraiem és que com menys sorpreses hi hagi, sí, més opcions tindràs de que et toqui un segona divisió. I això vol dir també que hi ha més probabilitats de que l'eliminatòria pogués tenir lloc a la nova Creu Alta, perquè recordem, si s'enfronten dos equips de categories diferents, el partit es jugarà, sí, a l'estadi de l'equip de categoria inferior. Però si són de la mateixa categoria, doncs en l'ordre que surtin les boles. Per tant, estarem ben pendents. Evidentment, com deies, hi ha moltíssimes variants, però ara mateix, i si es complís la lògica, hi ha més números de que el Sabadell s'enfronti amb un segona que no pas amb un segona.
Jo m'atreviria a dir que en funció de com acabi la jornada, és a dir, encara s'han de jugar aquests 10 partits, insistim, amb implicacions d'equips de primera i segona. Però si no hi ha un autèntic daltabaix, el Sabadell tindrà més d'un 50% d'opcions, molt probablement, d'enfrontar-se a una segona divisió a la pròxima ronda, i menys d'un 50% en aquest cas contra un segona B. Per tant, seria ja una segona eliminatòria bastant més difícil, en teoria, que no pas aquesta primera. Però vaja, insistim, avui es completen aquests partits, els últims partits es juguen a les 9. De fet, hi haurà sorteig demà encara amb les 3 eliminatòries pendents, però no influeix perquè són equips de segona B. Per tant, tant fa si al Sabadell li diuen, escolta, has de jugar contra el Poblense o l'Olot. Doncs sabrem que jugarem contra el Poblense o l'Olot, descobrirem el rival més endavant, però serà un rival de segona B. Però com diem, tot això, la segona eliminatòria, el dia 7 de gener. Teòricament, no sabem després això si ens faran un Lleida, com el Lleida l'any passat, però el Sabadell, recordem que ha de jugar el dilluns 4 contra el Girona, i tot convida a pensar que jugaran el dia 7, jugarà, sí, aquesta eliminatòria.
Sí, sí, i perquè la gent no es quedi tranquil·la, Pau, avui quan es completi la jornada ens posarem a treballar una estoneta, sí, i com a molt tard, demà al matí, abans del sorteig, la gent sabrà, per qui sigui més impacient, quins són els possibles rivals del Centre d'Esports en aquesta segona eliminatòria.
No sé si ha quedat clar, però en tot cas teniu el podcast de Ràdio Sabadell per escoltar totes les vegades que vulgueu aquests minutets de matemàtiques que hem fet aquí al Sergi Parc i servidor. A tot això, l'equip va tornar ahir en avió d'Eivissa i avui s'ha entrenat al CAR de Sant Cugat.
Sí, avui entrenament al CAR de Sant Cugat amb la totalitat de la plantilla. Recordem, Pau, que ahir es van quedar 9 futbolistes a casa, 9 habituals, i clar, tot fa pensar, després ja veurem que, per què aposta Antonio Hidalgo, que el possible 11 pràcticament el podrien dibuixar si ensenyem això, no?, als futbolistes que es van quedar aquí a casa.
Podrien ser algunes pistes, en funció d'això, del que va deixar a casa Antonio Hidalgo, dels jugadors que va alinear, insistim, Edgar Hernández, Aaron Rey, Xavi Boniquet, Oscar Rubio, Pedro Capó, Josu Azcoidi i companyia, doncs podríem tenir una mínima pista dels plans d'Antonio Hidalgo per Castellón. De fet, si ensenyim una mica els jugadors que no van viatjar ahir, evidentment sota pals hem de posar Ian Mackay, que sí va viatjar, estava a la banqueta, però per exemple la línia de 3 al darrere, cap dels 3 no va viatjar, Jaime Sánchez, Alex Koch, Juan Ibiza, recordem que Gregor Sierra està sancionat, per tant no jugarà aquest partit. Al mig del camp el mateix, els carrilers Víctor García i Pierre Cornut es van quedar a casa, també ho van fer Adri Cuevas i Àngel Martínez, que podria ser la gran novetat per la sanció d'Iker Undabarrena. A mi se'm plantegen molts dubtes a la mitja punta. Ara, si vols, la comentem. Sí, i en punta d'atac, Gorka Guruceta, que tampoc va viatjar i ahir va ser titular Edgar Hernández. Sí. La mitja punta, per mi, és la demarcació ara mateix que em genera més dubtes.
Sí, a més, Guruceta per la recompensa, no?, de la seva gran actuació a Cartago Nova. I, clar, la mitja punta, com dius, és on entren més dubtes. Stoichkov, en teoria, hauria de tornar a titularitat en Lliga. Ahir és veritat que va jugar, però va jugar 20 minutets, sí. Va contribuir amb el gol, i per tant tampoc va tenir un desgast físic important. I Juan Hernández no va viatjar i sí que podria sortir de la partida, però clar, aquí també pot jugar moltes variants, i per què no Antonio Hidalgo podria repetir amb alguns dels que van jugar ahir. O
Néstor, fins i tot, que ho va marcar, clar. Va jugar mitja horeta només.
Correcte, així que, si vols, escoltem Antonio Hidalgo, a veure si ens dona alguna pista més sobre quin possible 11 pot treure en el partit contra el Castellón.
Ho dubto, però som-hi, va.
Vinga, va.
Bueno, veurem. Mai se sap, no? Qui no ens ho podem treure, els entrenadors. Saps que els entrenadors sempre li donen voltes a les coses i de vegades no és tot el que sembla, però, bueno, veurem quin no ens ha... Pues posem nosaltres, quin posa a l'Òscar Cano, però està clar que si deixes alguns jugadors i ells també, bueno, segurament això no ens agrada massa als entrenadors, però la situació és la que és per tots dos equips.
Doncs poques pistes, la veritat.
Com podíem esperar,
poques pistes. Demà entrarem a fons, a tot això, perquè és un autèntic partidàs, aquest Sabadell-Castellón, per acomiadar el 2020. Recordem, un punt separant tots dos equips a la Lliga. És l'últim partit de l'any, l'últim partit també, per ser a la nova Creu Alta, evidentment, d'aquest 2020. I la veritat, Sergi, que al final és un Castellón que ha seguit una vida molt paral·lela al centre d'Esport Sabadell. De fet, ahir també es dona un resultat no curiós, però sí el mateix que Can Misses.
Sí, sí. Tots dos equips van estar a punt de baixar a tercera. L'any que va arribar Hidalgo es van salvar. L'any passat van ascendir, després d'això, d'haver patit tot just mesos abans. Aquest any ja estan jugant a la Lliga Smartbank patint, però de moment allà estan en la lluita per intentar aconseguir la permanència. I com dius, el Sabadell ahir guanya 0-2 i el Castellón ahir també guanya 0-2, en el seu cas, en el seu compromís a Terres Andaluses, a la província de Cádiz, al camp del San Fernando. 0-2, és veritat que va ser un partit que potser van resoldre més abans, perquè van ser gols a la primera meitat, sí. I a més, en qüestió de dos minuts, minut 35 i 37 aproximadament, els d'Òscar Cano van resoldre l'eliminatòria. I a més, el Castellón, Pau, també va deixar homes importants a casa. De fet, 7 dels jugadors que van jugar de titulars en l'última jornada contra l'Albacete, Sañé, Rubén Díaz, César Díaz, Marc Mateu, David Cubillas, etc., tampoc van viatjar. Per tant, aquí també hi ha, evidentment, uns paral·lelismes que també es comprenen per la importància d'aquest partit. Néstor Querol, l'escoltem per últim cop, el del Grau, castellonenc, ex del Castellón, parlant precisament d'aquests paral·lelismes.
L'any de l'Ot, que ens van salvar, ells també es van salvar l'última jornada. Vam sofrir molt aquell any. Va mantindre el bloc, no? com hem dit, i nosaltres també vam mantindre el bloc. Vam ascendir, ells també, i aquest any igual, no? És una categoria molt complicada, la segona divisió. Sabem que anem a sofrir perquè n'hi ha molts bons equips, però bueno, tenim que seguir en la línia de l'altre dia. Crec que tenim que continuar confiant, no? en el nostre sistema, confiant en nosaltres i esperem acabar el 2020 de la millor forma.
Doncs amb una alegria, espera acabar aquest 2020 al Centre d'Esports Sabadell, que també doncs permetria començar el 2021 amb un mini coixí, també respecte a la zona de descens, de la qual va escapar el Centre d'Esports Sabadell en l'última jornada. Li posem horaris ja, el que queda de setmana?
Vinga, li posem horaris.
Se m'ha passat volant, aquest tram de calendari. Sí, ha estat
un obrir i tancar d'ulls, pràcticament.
De veritat és que sí. Demà a la una, recordem, sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei. A partir de les dues ho analitzarem a l'Hotel Suís. I el partit de Lliga, l'últim del 2020, Sabadell-Castellón, Nova Creu Alta, dissabte a les 4 de la tarda i des de mitja hora abans, el Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Fet ja el postpartit de la Copa del Rei, també una mini prèvia del duel de demà passat, a les 4, a la Nova Creu Alta contra el Castellón. Hem de fer un últim apunt de futbol abans d'anar a publicitat, perquè a la Lliga Nacional Juvenil aquest cap de setmana hi ha un altre derbi vallesà, vital perquè el Mercantil es refaci de les últimes 4 derrotes consecutives. Sembla, això sí, també l'ocasió més propícia perquè el seu rival, el segon juvenil del Jàbec, és cué a la classificació, no ha sumat cap punt fins ara i ha rebut 25 gols en 7 jornades. Tot i la importància del partit, amb l'afegit de ser un derbi i la situació del rival, el tècnic mercantilista Juanjo Beltrán no vol que ningú menyspreï el rival.
Sobretot respecte al Jàbec, perquè competirà i té, és un equip amb molta història i no podem pensar ja que perquè porta 0 punts també nosaltres el guanyarem amb la gorra, no? És a dir, que jo prefereixo mirar més enllà, és a dir, que no aquest partit en concret, no? És a dir, crec que el que hem de fer és millorar per fins al final de la temporada, no només guanyar el Jàbec i continuar amb la mateixa dinàmica.
No oblidem que amb la derrota a Mataró s'ha obert una perillosa escletxa de 5-6 punts entre el cinquè, precisament l'equip mataroní, i els quatre perseguidors que estan just per sobre del Jàbec. Beltrán vol que els seus jugadors es treguin la pressió de sobre de les últimes 4 derrotes. Creu d'aquesta manera que l'equip podrà disputar els partits d'una forma més relaxada i també remuntar la situació actual amb l'objectiu de consolidar-se a la zona mitjana d'aquest subgrup 7B.
I ara sembla que cada partit és una final. Jo la veritat que no ho veig així, no? Perquè al final, si tu jugues cada partit com ara estem jugant com una final, al final això el jugador s'estrejada i no pot ser. És a dir, al final s'hem de fer la idea que potser no tenim suficientment potencial per estar dels 5 primers i hem de caure amb el grup de la salvació, que seria una lliga normal del 10 cap a baix, que és on estem acostumats a ser-hi i que després no baixen. A veure si traient una miqueta de pressió als jugadors, doncs aconseguim que no veguin cada partit com una final.
I per últim, el tècnic del Mercantil coneix la dificultat que tenen els rivals aquesta temporada. Tot i això, veu amb bons ulls l'actitud del seu equip, que no ha baixat els braços, diu, en cap enfrontament, tot i el mal moment pel qual travessen.
El calendari ha estat el que ha estat, és a dir, no ens enganyem. És a dir, al final, jo li comento a la gent de confiança, a la pròpia gent del club, no?, que són els que han de prendre decisions, que anirem 10 vegades al camp del Girona i perdrem 9, i anirem 10 vegades al camp de l'Adam i perdrem 10, i jugarem amb el líder, amb el Llagostera, i guanyarem possiblement cap, no? Llavors, s'ha tocat això, sembla que ara doncs estem molt malament, però estem competint cada partit, i amb el Mataró també vam competir, i intentar això. Jo vull que el jugador cregui que hem de tornar doncs això, a disfrutar el camp, a ser valents i no pensar més enllà. Ells continuaran segurs, és a dir, que aquí els que tenim més pressió són els entrenadors, no? Que llavors el club suposo que els hi ficarem una miqueta difícil.
Doncs posem hora aquest derbi entre el Mercantil i el Jàbec B, que es disputarà dissabte a 2:15 de la tarda al municipal de Raona Marinals. Fem una única aturada per la publicitat avui a l'Hotel Suís, perquè a la tornada encara hem de parlar extensament de waterpolo i també de futbol sala.
Ets un panarra? T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Fotografia Monistrol. Revelar digital i de negatiu. Fotos carnet. Àlbums digitals, càmeres, objectius i tots els accessoris. El passeig de la plaça Major número 4 de Sabadell, just davant de l'Ajuntament. Monistrol, a través de l'objectiu des de 1916.
Llibreria Low Cost Reread. Tens un munt de llibres agafant pols a casa? Porta'ls, llibres gairebé nous a un preu gairebé impossible. Revenem, recomprem. Som a la plaça del Pipí de Sabadell. Reread ens agrada rellegir.
Aquest diumenge a les 19:31, concert de Brighton 64 al Bar de Música Sabadell. La banda formada pel germà Gil i autors de la mítica cançó La Casa de la Bomba ens presentaran el seu darrer disc, Como Debe Ser. Pots comprar la teva entrada a salacat.cat. Obertura de portes a les 19 hores. Bar de Música, plaça Laietana 48 Sabadell. Torna la música en directe. T'esperem!
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de 3 de la tarda, seguim en directe aquí a l'Hotel Suís d'avui dijous 17 de desembre del 2020 i ahir, de fet, us feia un petit avançament al Sergi Parc perquè minuts abans del directe el Club Natació Sabadell coneixia els seus pròxims rivals a Europa, tant el masculí com el femení, les de David Palma, per estrenar-se a l'Eurolliga d'enguany de waterpolo. Recordem, hauran de viatjar del 5 al 7 de febrer a Berlín per enfrontar-se a l'Spandau alemany i dos vells coneguts de la fase de grups de fa dues temporades, el Donaus Baros hongarès i també el Buliakmeni grec. Hem parlat amb el tècnic David Palma, que ens ha admès que el sorteig ha estat benèvol.
Ja teníem ganes de saber el sorteig, de veure rivals i sobretot veure on ens toca viatjar, no? Perquè aquesta temporada no organitzem aquesta fase, no l'hem demanada. I bueno, tenim ganes de viatjar, fer una miqueta de team building, que ara fa anys que no anem fora, així una fase de 3 o 4 dies, i bé, en principi, bueno, sembla que hem tingut un sorteig amb bastanta sort, diria jo.
Perquè ens fem tots una idea, per exemple, el grup A d'aquesta Eurolliga, d'aquesta fase de grups, hi ha l'Horizonte de Catània, l'UPSE de Budapest, també el Dinamo Uralochka rus, entre d'altres, el grup B, el Mataró, el Medi de la Lliga, també el Kinev Kirishi. Per tant, doncs sí, es pot dir que ha estat de sort l'Astralpool Natació Sabadell en aquesta lligueta, i recordem que només els dos primers passen als quarts de final. Recordem que també que aquest Astralpool femení defensa encara el títol aconseguit ja fa més d'un any i mig a Can Llong, en aquella remuntada increïble contra l'Olympiacos, després de la cancel·lació de la darrera edició. I atenció a la comparació, fent broma, que fa el David Palma.
Quasi li treca el rècord al Cie Incedant, que va guanyar tres seguides, no? Bueno, aquí sí, mantenim el títol, i la veritat que ja ens hagués agradat la temporada passada, que acabés la temporada, i jugar el partit que teníem pendent aquí de quarts de final, la tornada a Catània contra Horizonte, i bueno, no va poder ser. Bueno, al final som els actuals campions d'Europa i sortirem a defensar el títol amb tota la il·lusió i del món, i més ganes que mai.
Això pel que fa al femení de l'Astralpool. Pel que fa al masculí, el Mediterrani serà el rival del Natació Sabadell als vuitens de final de l'Eurocup, després d'aquella brillant classificació d'ara fa un parell de setmanes a la lligueta celebrada a Can Llong. Valorem aquest encreuament amb el tècnic de l'equip, el Quim Colet. Quim, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anava a dir que reacció en calent, però ja han passat 24 hores. No sé com ha caigut aquest aparellament.
Bueno, sabíem que qualsevol dels aparellaments que ens tocaria, doncs, seria un rival dur. La veritat és que l'Eurocup aquest any s'ha convertit en una competició molt, 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 molt forta, amb equips realment de Champions, que estarien lluitant per entrar a la Final 8 i en canvi estan Eurocup. També és cert que el quedar primers de la fase de qualificació, doncs, bueno, tens una lleugera avantatge, en què potser els cocos de la competició, com poden ser Mlados o com pot ser Zolnok, etc., doncs no ens podien tocar, però bueno, sabia que ens podien tocar dos rivals serbis, dos rivals francesos, dos rivals catalans, i un de Montenegro. Al final ens ha tocat, doncs, el Mediterrani. Bueno, un rival complicat perquè, bueno, doncs perquè ja sabem que és un equip que, a més, ens coneixem, vulguis o no, això crec que iguala l'eliminatòria i que serà un rival dur, està clar.
És un rival conegut, com deies ara, Quim. També és cert que aquest any juga l'altre grup de la divisió d'honor, ara que està dividida, com diem, en subgrups. Això és positiu o és negatiu?
Bueno, no ho sé, ni positiu ni negatiu. No sé si en té alguna cosa de positiu o de negatiu. El que està clar és que en el moment en què ens enfrontem en aquests quarts de final, encara en aquesta temporada encara no haurem jugat, que això sí que és veritat, no? Bueno, no sé si és un avantatge o no, la veritat. No m'hi ha parat a analitzar i crec que no, bueno, que no és una cap ni a favor ni en contra, diguéssim. No.
Suposo que pots poc secret, no? En aquest sentit, tot i com deies tu, no haver jugat, perquè al final és un equip que no ha canviat massa, que té noms molt contrastats del waterpolo estatal, veterans com el Marc Minguell, com el Marc Roca, un ex del club com el Javi Gorria, un rival potser una mica rocós, no? En aquest sentit, perquè es va classificar també en un grup complicat.
Sí, sí, està clar que és un equip amb veterania i és un equip rocós que, a més, doncs, aquest any té, crec jo, millor plantilla que l'any passat. Ha incorporat un dels boies de la selecció australiana i, més, un xaval del Canoe, l'Álvaro García, amb la qual cosa, doncs, jo crec que els dona més consistència que l'any passat i serà un rival... Bueno, complicat, sí, rocós.
Deies tu abans, Quim, l'equip s'estalvia, o en aquest cas li podia tocar equip dels Balcans, serbis, montenegrins. No sé si satisfeta en aquest sentit pel fet d'estalviar-te, ja no només per l'entitat del rival, sinó també per estalviar-te una quilometrada de viatge, o això era un aspecte que tampoc hi posàveu molta atenció?
No, està clar que... contents de no tindre que viatjar, perquè en aquests moments les circumstàncies de la pandèmia i tal, doncs no viatges amb la facilitat que es viatjava abans. Hi ha vols que estan anul·lats, que vols directes que et portaven com a mínim directament a la ciutat on podíem jugar i algun que realment era hagués pogut ser complicat. I amb això, doncs, molt contents de que no tinguem que viatjar, també. Els moments que estem passant tots els clubs, doncs, bueno, doncs el que t'estalvies també el viatge, doncs, també està bé. I bueno, estem pendents del protocol que tindrem que complir a nivell de l'EN. Suposem que igualment, encara que siguem dos equips d'aquí, tindrem que fer doncs, nit un dia aquí a Sabadell i un dia a Sants, i bueno, i així ho farem.
Ja que parlem de viatges, veniu d'un viatge de Santa Cruz de Tenerife, amb el qual vau posar aquesta cirereta al 2020, ja sense lligar fins al 2021. No sé, Quim, per acabar, com plantegeu aquestes setmanes?
Doncs les plantegem de treball, la veritat. Vull dir, sempre he dit que som un equip en construcció, que som un equip jove, i aleshores doncs, les plantegem bueno, de treball. També és cert que hi haurà un gruix de jugadors que aniran amb la selecció, que dilluns que ve començaran. Aleshores doncs, ens quedarem amb menys jugadors, però bueno, ja ho hem parlat i farem els dies exactes de festius i el resta de dies doncs entrenarem i entrenarem bueno, el que ens toca entrenar en aquesta fase en què no hi ha competició per créixer no com a equip sinó amb un treball més individualitzat etc. perquè tots els jugadors doncs, quan ja estiguem junts aleshores doncs, puguem afrontar tota aquesta segona fase diguéssim de la temporada. No segona fase de la Lliga, sinó perquè encara ens queden quatre partits per jugar d'aquesta primera fase de la Lliga, sinó que em refereixo a tot el gruix del que ens vindrà, que serà la Lliga, serà els quarts de final d'Eurocup, la Copa del Rei, etcètera, etcètera.
Doncs a preparar aquesta segona fase de la temporada, que serà molt i molt contundent pel que fa a partits, carregada de partits, i també importants com, per exemple, com diem, aquests vuitens de final de l'Eurocup contra el Medi, amb l'anada el 27 de febrer i la tornada una setmana més tard. Quim Colet, tècnic de l'Astralpool, que vagi bé les festes, si ja no tornem a parlar fins al 2021, i ens retrobem en aquesta segona fase de la competició. Que vagi molt bé.
Perfecte, doncs moltes gràcies i igualment que passeu unes bones festes i una bona entrada a l'any, si és que no abans no parlem, d'acord?
Gràcies, Quim, que vagi molt bé.
Gràcies pel vostre suport.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Si odies aquest Nadal,
¡feliz año!
Bueno, pues el beso prometido.
Nosaltres te'n servim un altre. Aquestes festes de Nadal torna al programa que només treballa els festius. Si es pon Nadal o Sant Esteve, la nit de Ràdio Sabadell està dedicada al funk i al soul.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostassa.
Per si tens dubtes, Salsitxes Paradís és un programa musical a Mot Burgaia i Aleix Graell per un Nadal sense Maria Carell. Do what you want!
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres minuts i mig per arribar al punt de les 3 en futbol sala. Hem d'acabar avui amb els dos representants de la ciutat de la segona B perquè estan tenint un final de 2020 ben estrany. D'una banda, el club havia de jugar l'últim partit de Lliga aquest dissabte a Manresa, però com bé sabeu, diversos positius a la plantilla nedadora ho van impedir. L'equip ja no tornarà a la competició fins al gener. Aquest cap de setmana, de fet, no hi ha jornada a la categoria de bronze, però en canvi l'Escola Pia sí que jugarà. Precisament per aprofitar aquesta finestra, els escolapis recuperen el compromís que tenen pendent contra el Cerdanyola. Aquest duel vallesà del subgrup 3A es va suspendre el passat 7 de novembre en el que va ser un autèntic desgavell que ja vam explicar amb la Pia al pavelló ja a l'hora del partit, però bé, en tot cas, dissabte, com diem, sí que es podrà celebrar un enfrontament que el capità dels de Can Colapi, Santi Cerdà, pronostica molt disputat.
Bueno, sabem del potencial que té Cerdanyola, té jugadors super desequilibrants, amb gol, amb 1 contra 1, amb idea general tenen un equipàs, no? És un equip que segurament estarà entre els 4 primers, i bueno, afrontem com un partit més. Com et dic, cada partit d'aquesta lliga és vital, suma 3 punts és vital, i volem marxar de vacances de Nadal amb bon sabor de boca i amb els 3 punts.
Ara mateix la Pia és cinquena amb una jornada menys, i el Cerdanyola és quart amb 2 punts i 2 partits encara per recuperar, entre ells el d'aquest dissabte. Recordem que només els 4 primers passen el tall per lluitar pels play-offs a la segona fase, la següent fase, una victòria permetria, per tant, els de Pedro Donoso no només avançar els cerdanyolencs, sinó col·locar-se momentàniament tercers, i en aquesta zona és on el tècnic vol assentar-se.
Para mí estar entre los cuatro primeros, me da igual si tengo mal equipo o buen equipo, ¿no? Yo quiero estar arriba entre los cuatro y trabajamos para eso, ¿no? Trabajamos muy duro durante la semana y bueno, yo creo que todavía a día de hoy nadie ha pasado por encima nuestro, como aquel que dice, y eso nos motiva y seguimos trabajando, ¿no?
Aquest partit que tindrà lloc al Parc Esportiu Municipal de Guiera, un escenari on el Cerdanyola encara no ha cedit cap punt. El duel comarcal arrencarà dissabte a les 6 de la tarda. I ràpidament repassem el menú de demà divendres aquí a l'Hotel Suís perquè estarem pendents del sorteig de Copa que comença a la 1. Coneixerem el segon rival del Sabadell a la competició del CAU. També la prèvia del duel contra el Castellón a 24 hores de la seva disputa amb Antoni Hidalgo, Òscar Cano, els dos entrenadors, i les estadístiques. Parlarem amb un ex-Sabadell, un ex-Castellón i ara comentarista a Movistar, José Luis Oltra, i les prèvies del Sabadell juvenil contra el Cerdanyola, l'Astralpool femení contra el Catalunya i el Boadilla, i una nova jornada a la Primera Nacional d'handbol.
Hotel Suís.
Res més, 45 segons per arribar al punt de les 3. Ho rematem avui enviant-vos una salutació del Toni González des del control de so del Sergi Parc a la redacció i servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Demà ens hi tornem a posar a les 2. El programa d'avui, aquest Hotel Suís, el podreu trobar en uns minuts a les xarxes socials. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.